89.6 FM y 1134 Onda Media. COPE Menorca.
L'1 i 5, que saps la COPE, ja és el matí de Menorca, i els temes d'educació de pares i fills. Amb en Vicenç Arnaix. Vicenç, molt bon dia.
Bon dia.
Com va tot?
Bé, de moment no estic afònic.
No estàs com jo, eh? Sí, no. Però bueno, i del millor. Millor, perquè així mos podràs contar en condicions el que avui mos vol contar, que jo al principi m'ha cridat una mica l'atenció, que era l'estima educatiu de la pobresa.
Exacte.
I abans de començar a dir, vamos, declarint això, m'has dit, supos que entens que si un fill té problemes efectius, és normal que l'educació no sigui del tot correcta. I a partir d'aquí m'explicaràs lo de l'estima educatiu de la pobresa.
Sí. Tots han sentit a ratllar i ratllam amb freqüència del fracàs escolar. I pensam en vies de solució del fracàs escolar vinculats en els canvis del sistema educatiu. I bona part és així, però no és tot així. Hi ha una part, que és una part important, i amb els temps que venen encara més, una part que l'any 2005 era el 25-27% d'infants a Menorca i arreu de l'estat, d'infants situats en el que se'n diu pobresa, pobresa extrema, alguns, i que té com a altres efectes s'estima educatiu de la pobresa, que vol dir que difícilment els infants que viuen en entorn de pobresa difícilment poden aprendre a escola o poden seguir ritme. I quan parlem de pobresa, parlem de pobresa relativa. És a dir, és més dur, més desestructurant la pobre a Menorca que la pobre a Guatemala. Per què? Perquè la pobre a Menorca implica un grau d'exclusió, una falta de participació en el teixit social, perquè el teixit social exigeix per participar uns certs recursos econòmics i culturals, i si no et detens, no pots participar.
Vicent, xerrant de pobresa, que se'n diu material, o també pobresa espiritual?
Estem parlant de pobresa econòmica, quantificable en dades econòmiques. La referència és que quan un infant pertany a una família que no arriba a les necessitats bàsiques que corresponen al seu entorn, és un infant que està situat en entorn de pobresa. Si això passa durant mig any o un any, perquè hi ha hagut una crisi econòmica familiar per diferents tipus, i que després es recupera, evidentment, és una mala estona, però no hi ha més conseqüències, però en canvi sí, és gravíssim a nivell de desenvolupament de l'infant i a nivell d'adquisició d'aprenentatges quan aquest ubicació dins l'entorn de pobresa és estable, o quan et sobrevinguda, com està passant ara, però sense possibilitats de recuperació. Per què un entorn de pobresa familiar genera unes dificultats d'aprenentatge i, per tant, de desenvolupament personal i, per tant, una dificultat per canviar la situació? És molt fàcil d'entendre. Un, els aprenentatges tenen que veure amb els interessos que té l'entorn. L'entorn té uns interessos en cada lloc vinculats en el desenvolupament econòmic de l'entorn. Si algú a Menorca no pot sortir, no pot anar a comprar, no pot participar dels ambients habituals, no pot anar al cine, i només li queda l'ambient de casa seva amb uns anuncis on no pot aspirar mai a tenir, és evident que els interessos que es parlaran a escola no els tindrà. No és una qüestió de més o manco esforç, és una qüestió de més o manco capacitat. Un entorn de pobresa està caracteritzat també per la manca de capacitats d'estructures de rutines. Tu, Miquel Àngel, jo, els meus amics, els meus companys, els pares que trobo habitualment, pares i mares, som persones que tenim una família, que podem estar animats o desanimats, podem estar més il·lusionats o manco, més energies o mancos, però tenim unes estructures externes que ens fan funcionar. Tu has d'estar a la ràdio una hora determinada i has de mirar, de mantenir el talent, tens unes rutines socials que t'obliguen a participar, i t'obliguen i t'ajuden. Jo, vulgui o no, tenc de llegir, com tu, d'estar al dia. I si jo tingués una situació de pobresa, que vol dir que ningú espera res de jo, i jo no compt amb esforçar-me per aportar res en els altres, perquè no tinc cap mecanisme de retorn d'aquest esforç, El primer dia, si té molta voluntat, m'aixecaré ara. El segon dia, tercer, també, el tercer també. Però, bueno, el quart, pensé, va, vespre puc quedar i tanmateix demà no tinc res que fer, no faré res. I em vaig, i aniria entrant en una espiral de desconnexió de l'entorn on no intent fer res perquè res espera, ningú espera res de jo. I si ho faig, no ho puc presentar a ningú, no ho puc compartir a ningú, perquè estic en un entorn d'exclusió. Pobresa i exclusió van junts. I quan una família, un entorn està en situació de pobresa, queda enredat amb una dinàmica d'exclusió. Deixes de participar per qüestions d'autoestima, perquè no pots suportar ni el que, ni el mínim. Ahir fa dos dies parlava amb una mare i d'aquí em va venir la idea de parlar-ne avui, on em deia, és que el meu fill va quasi descalç, deia, i, però vés a Mestral, eh? Em deia, és que allà me demanen 2 euros per la sabata i no tenc ni 2 euros. I bueno, parlàvem de la criatura. I una de les característiques de la criatura és que la criatura havia adquirit els hàbits que li permet sobreviure en el seu entorn. Un hàbit que havia adquirit molt prest i molt de veres, el control d'esfínters. Per què? Perquè era una necessitat, com si tenia control d'esfínters i feies pixos a caca, s'orinal o s'excusat, volqués que s'estalviava, evidentment era una necessitat. Però altres patrons, altres capacitats culturals, no. Evidentment hi ha dificultats per anar a la plaça, per anar a passejar. Per què? Perquè hi ha mil indicadors de vestuari, de cultura, que fan que aquella persona et senti fora d'allà. Evidentment que si tingués molta capacitat de participació hi seria. Si estigués vinculat a un entorn cultural, a un cercle artístic, a una parròquia, evidentment hi participaria, perquè tindria, trobaria gent coneguda. Però és que el que caracteritza la pobresa és la progressiva exclusió amb un entramat des que és molt difícil sortir-ne. Hi ha un element que és clau amb els processos educatius, i per això s'espera que hi hagi educació i l'educació funcioni, que és el que se'n diu l'ascensor social. És a dir, cada un, a partir de la seva formació, intenta millorar les seves condicions de vida. Aquest és un altre mecanisme que en els entorns de pobresa no funciona. Els pares han intentat, podeu estar segurs que la immensa majoria de pares i mares han intentat una i mil vegades sortir de la seva situació, i al final han fracassat. Arriba un moment que després de 10, 20, 50, 100 intents i de fracàs, ja inicien una actitud de depressió social. És a dir, per què ho han d'intentar si no ho aconseguiran? I aquest estigma d'abandó, de distímia, de tristor, de falta d'esperança, aquest estigma que comporta la manca d'estructura de la vida familiar, de la vida social, aquest estigma que comporta la manca de reconeixement per part de les altres persones, fa que l'entorn social, l'entorn familiar en situació d'exclusió, que no té ni el més bàsic, però tampoc veu possibilitat d'arribar-ho a tenir, i es manté amb una dinàmica de manca d'estímul, manca de capacitat, manca d'autoestima, i fa que ells i els seus fills es mantinguin fora del sistema.
Vicent, m'estàs xerrant, suposo, de fills joves, fills de pocs anys, o no?
Sí, sí, sí. Parlant, podíem parlar de criatures d'un any, de criatures de 3 anys, de 15 anys.
Perfecte. Em xerrant que fills de 3, 4, 5 anys, que ara han viscut una època en què tenim pobresa material. Si qualque dia arribem a sortir d'aquest pou i la cosa millora, se'ls pot reconduir aquests anys que ells han perdut d'aquesta manera?
Bueno,
o és molt complicat?
Tot es pot reconduir, sempre tot es pot millorar. Recuperar coses bàsiques, no. És a dir, una persona que ha viscut en un entorn de pobresa greu, de molta exclusió, on els aprenentatges bàsics no s'han produït, tu pots aspirar amb prou recursos socials, amb un bon model d'escola, a que en els 14 anys o en els 16 anys sigui capaç d'incorporar-se a una feina, complint amb els deures, i sigui un bon professional, possiblement amb baixa qualificació. El que no pots aspirar ja en els 16 anys és que recuperi l'interès, la fam per la cultura i els instruments culturals de llegir i de participació. O sigui, no estem desahuciats fins que no estem morts, però la normalització, en el sentit de com si no hagués passat res, això no passa.
Interessant, un tema del qual, clar, en germana perquè ho estem patint. Potser fa uns anys eren molt escassos.
Bueno, fa molts anys.
Almenys,
L'any 2005, l'any 2007, jo tinc dades, t'havien comentat, amb entorns públics, jo t'havia comentat, d'un 25% de pobresa a Menorca.
25%?
25% de pobresa, que afecta especialment a infants i dones.
Ja. Que fa 5 anys era molt.
Era moltíssim.
Era moltíssim.
Però ho negàvem.
Hi havia moltes coses que no volíem veure.
Exacte.
No,
bueno, Dèiem, bueno, això deu ser Mallorca. Aquí no ens passa.
I ara? Quin percentatge deuen tenir?
Bueno, ara ha pujat, ha pujat moltíssim, perquè pujar 5 o 6 punts és moltíssim, eh? Però 25 ja era d'escàndol.
Quasi una de cada 3 famílies o persones.
Sí. De totes maneres, en aquest moment, els que han pujat són famílies amb pobresa sobrevinguda, que mantenen encara uns hàbits, unes expectatives, unes rutines, que podran resistir durant un temps. No podran resistir, no es tracta només de la resistència econòmica de poder tenir fins a final de mes, sinó de la resistència cívica, d'actitud, de participació. Arriba un moment que la gent deixa d'anar a cercar feina perquè ja sap que no en trobarà, i si deixa d'anar a cercar feina perquè creu que ja no en trobarà, deixa de participar en processos col·lectius, deixa de participar en tertúlies perquè no es vol veure confrontat permanentment amb la seva inutilitat social.
Un tema interessant aquest que ens has atracat avui, Vicent.
Sí, per tant, quan parlant de la llei d'educació, dels problemes educatius, és evident que és un element essencial, fonamental, necessitem un pacte per l'educació, però necessitem un pacte social en contra de la pobresa.
Vicenç Arnaiz, moltes gràcies i fins dimarts que ve. Bon dia.
Fins dimarts que ve.